Aquesta hora ens visita per tancar la segona hora del Sant Cugat a fons Anna Mael, directora de la Biblioteca de Mirassol, Marta Pessarrodona. Molt bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Amb quatre llibres de literatura infantil i juvenil, comencem pel primer, Un autobús caigut del cel, de Bob Graham.
Sí, aquest el recomanem als més petits, podríem dir.
I la pregunta és, què fem amb un autobús vell i atrotinat?
Exacte. A nosaltres potser no se'ns acudiria res per fer amb un autobús així, però tenim una ciutat amb un barri ple de veïns molt diferents que tenen una gran idea. És agafar-lo, pintar-lo, posar-lo ben xulo perquè tots els veïns el puguin gaudir i el puguin disfrutar i puguin fer d'aquest autobús un espai de trobada i intercanvi d'experiències. És una mica el centre social del barri. Però arriba un dia que arriba una grua amb un senyor una mica malcarat i diu que aquell autobús està molestant al mig del carrer i que se l'emporta al cementiri de cotxes. I bé, és una revolució entre els veïns. Els veïns s'ajunten per aconseguir una cosa en comú, que és tornar a poder obtenir aquell autobús i continuar doncs, celebrant festes dins d'aquell autobús.
El llibre transmet al lector més petit aquest amor per l'autobús o aquesta sensació de que no se l'enduguin al cementiri?
Sí, però bueno, sí, l'he portat per això, perquè no hi ha un personatge principal en la història. Potser sí que ressalta una nena que es diu Estela i que té la gran idea de fer de l'autobús al centre social del barri, però té importància cada persona que contribueix a fer de l'autobús doncs, aquest centre social. Podríem dir que és un personatge principal col·lectiu i que la cosa més important del llibre és que treballen plegats per aconseguir-ho. Llavors, l'amor a aquest autobús, clar que queda reflectit perquè és com el fil conductor de tota la història.
Aquest treball plegat, aquest treball en grup, és, per tant, el valor una mica que a través del conte es transmetrà als lectors més petits, com diem, perquè des de 4 i 5 anys, Anna, ens dius que
sí,
ja poden agafar aquest llibre, si
sí,
ho volen.
Sí, la història els hi encantarà, perquè a més les il·lustracions són molt xules, no podríem separar el text de la il·lustració, les il·lustracions les trobem o a pàgina sencera o a doble pàgina, i a vegades com si fos un còmic amb vinyetes. Llavors la història es pot seguir perfectament sense saber llegir. I si els pares llegeixen la història als infants, encara doncs, té molt més valor, perquè és una història fantàstica i a vegades còmica, és molt irònica.
No cal dir que, Anna, el trobem a la biblioteca de Mirassol, de ben segur aquest llibre, Un autobús caigut del cel.
Sí.
Ennuvolat amb risc de mandonguilles, de Judy Barrett. Aquest conte també ens el porta avui l'Anna, i els més menuts, o ja una mica més crescudets, amb 7 anys ja el poden llegir.
Sí, és una història molt, molt divertida, perquè és una mica, podríem dir, surrealista.
Comencem parlant, si et sembla, Anna, del nom del poble.
Del nom del poble, sí, es diu Mastega i em passa. I per què? Us explico una mica la història. Jo el recomano a partir de 7 anys per llegir-lo sols, perquè porta bastant text i necessiten doncs, els nens una mica de nivell lector per poder llegir-lo sense problemes. Però la història és tan divertida que a nens de 4, 5 i 6 anys, si li expliquem bé la història, s'ho passen bomba. Us explico la història. És una família que està a punt d'esmorzar, l'àvia està fent una mena de creps o de pancakes i en una d'aquestes voltes que fa a la cassola, doncs li salta el crep i li cau al nen, al més petit. A partir d'aquest fet, doncs l'avi comença a explicar la història d'un poble que es diu Mastega i en passa, on bueno, la cosa més especial que tenia el poble, que semblava molt normal aquell poble perquè tenia botigues com a qualsevol poble, la cosa més especial és que canvia el temps 3 cops al dia. I bé, no podríem dir que plovia aigua, no podríem dir que nevava neu, sinó que plovia, depèn de l'hora del dia, doncs podia ploure suc de taronja o suc de llimona o podia a vegades sopa, que hi ha mandonguilles del cel. D'acord? Llavors, la gent del poble sortia amb el plat, sortia amb els coberts i bueno, doncs feia l'àpat que tocava. Però un dia el temps comença a canviar i comencen a caure aliments gegants del cel. Fins al punt que els habitants decideixen que han de marxar del poble perquè pateixen per la seva vida.
Pel perill, no?, que caiguin productes que ja són més contundents.
Exacte.
Aliments, vaja, són tot.
Sí, fins i tot arriba a haver-hi inundacions d'espagueti o inundacions de sopa de tomàquet. Realment pateixen i el que fan és agafar tot aquell menjar gegant, construeixen mitjans de transport i marxen a un altre país. I no tornen mai més al país de Mastega i en passa. És una història molt esbojarrada. Podríem dir que surt del cap d'un infant que està pensant qualsevol cosa a l'hora de dinar, no? Allò que el nen està menjant, que no li agraden les mandonguilles, i potser pensa, doncs mira, les mandonguilles doncs poden caure del cel. Sembla una història que surt això, del cap d'un infant. I per això penso que els hi pot agradar tant als nens de 7-8 anys que ja saben llegir com els més petits.
Sembla una història que pugui sorgir de fantasia del cap d'un infant, com en l'autobús caigut del cel. Dèiem que el protagonisme és per l'autobús i pel col·lectiu del poble que salva aquest autobús i que li treu una utilitat ben bona. En aquest ennuvolat amb risc de mandonguilles, hi hauria protagonisme també principal, Anna, o serien entre els aliments i el poble també altre cop?
Sí, a mi m'agrada molt el protagonisme que li donen al menjar i a la meteorologia. Penso que són dos temes, els autors són de Nova York, o sigui, no tenen res a veure amb Catalunya, però penso que són dos temes molt catalans. Els catalans ens encanta la meteorologia, estem cada nit a veure quin temps farà l'endemà, potser una mica exagerats, sí que som, i ens encanta el bon menjar i hi ha molt bons cuiners. Penso que tant la meteorologia com els aliments, com deies, per mi són els dos personatges principals de la història.
Més de 3 milions d'exemplars venuts d'aquest llibre de Judy Barrett, com dèiem, ennuvolat amb risc de mandonguilles, que també no cal dir-ho, es troba a disposició de tots i totes els que el vulgueu agafar a la biblioteca de Mirasol Marta P. Sarrodona. Deixem ja estar, doncs, aquest segon conte, Anna.
D'acord.
Aquest m'ha agradat molt, eh?
Sí.
Jo també tinc aquesta fantasia a partir d'ara, que caiguin mandonguilles del cel.
Sí, bueno, és una edició que a mi em va sobtar perquè és del 78, i aquest any l'han tornat a reeditar. Això significa que ha agradat moltíssim al llarg de tots aquests anys i que la gent demanava una altra vegada aquesta edició, o sigui que...
Sota la direcció de Rosa Estopà, es tracta d'un llibre de coneixements creat per nenes i nens de diferents escoles, ens arriba un petit imaginari de ciència, així és com s'anomena, Anna.
Sí, és un llibre una mica complicat d'explicar, però l'he portat perquè penso que és fantàstic. La Rosa Estopà, juntament amb altres professionals que estaven en contacte amb infants, van pensar que moltes vegades els nens tenen definicions per termes molt bàsics, per exemple, de ciència, molt més interessants que les definicions que els hi podem ensenyar a nosaltres. Per què? Doncs perquè els nens no tenen tabús, no es posen una limitació a l'hora de definir, no pensen què és allò correcte que han de dir, sinó que agafen tot allò que coneixen, doncs allò que li ha dit el pare, allò que li ha dit la germana, allò que li ha dit el professor, i el canvi és dels llibres. Llavors fan com una mena de còctel i t'ho presenten. Llavors trobem definicions que presenten doncs, moltes de les tradicions catalanes o moltes de les nostres creences mostren coses que una definició d'adult doncs, no mostraria.
Un petit imaginari, Anna,
sí.
Que a més també ens el presenten en un format prou petit i prou còmode com per portar amunt i avall.
Sí, sí, a més jo penso que no només l'ha de fer servir l'infant, sinó també l'adult, i es pot treballar, per exemple, a l'escola o a casa. I aquest format que comentes, que és molt, molt còmode, penso que és genial per portar-lo a la bossa, per portar-lo a l'escola, i que sigui molt còmode, que no sigui un llibre molt gran, que pesi, que sigui de 30 centímetres, no, és un quadradet molt, molt petit i molt... I molt còmode, la veritat és que sí.
És una petita guia que, de fet, no deixa de ser un diccionari on, el que ressaltàvem, les definicions, la gràcia, és que venen fetes per tots aquests nens i nenes que tenien entre edats compreses de 6 i 8 anys.
Exacte, són de diferents escoles de Catalunya, una és de Girona, una altra de Sabadell, una altra de Pineda de Mar, i al final del llibre, a part de trobar les definicions, al final del llibre hi ha com 3 o 4 pàgines d'activitats que es poden fer amb els infants. Per exemple, els proposen doncs, que facin alguna definició d'algun concepte que no hagi sortit al llibre, o que endevinin, els posen alguna definició tapant el terme que estan definint, i han d'encertar quin terme s'està definint. A mi em recorda una mica, no sé si recordeu, el programa de televisió de fa una pila d'anys, de Juego de Niños, que, sí, que dos nens o tres definien un terme i hi havia un personatge convidat que havia d'encertar aquell terme, doncs és una mica similar. I bueno, us he de dir que tots els adults que hem mirat el llibre hem acabat somrient perquè...
Doncs llegim alguna d'aquestes definicions, sí. Avui que anem bé de temps. Precisament el que anava a dir, Eric, segur que hi ha alguna que la trobem engrescadora, que la trobem divertida... que la trobem genial, vaja, com diem, perquè estan escrites entre, com diem, nens i nenes de 6 i 8 anys de diferents centres d'escoles de Catalunya. Veig que vas triant i remenant i passant pàgines. Deus tenir alguna que, vaja, que és la que ens vols dir.
Sí, per exemple, el Marcel de l'escola Anexa diu, per definir el cervell, diu, el cervell serveix per a pensar i estar dins del crani. Dins del cervell hi ha les neurones i quan no pensem tenim el cervell parat.
Doncs molt bé, Marcel.
És fantàstic. També hi ha una definició d'escola que bé, està molt bé. Mira, és la Carla, també de la mateixa escola Anexa, que diu, l'escola és un lloc on t'ensenyen a llegir i escriure i a fer matemàtiques. És molt important anar a l'escola perquè si no anéssim seríem tontos. També, ho té molt clar.
Alguns exemples de definició. Anem al quart llibre, ens en vols destaquem alguna més? No, anem ja al quart. Vinga, sí. De Francesc Miralles, com sempre també pensem en novel·la, i avui, a partir de 14 anys, ja podeu llegir i trobar a la biblioteca, a les biblioteques de Sant Cugat, Retrum.
Sí, és un llibre que ja per la portada ja veiem que hi haurà molt de misteri, és un llibre negre, amb la imatge d'un personatge, un dels personatges principals que trobarem a la història del llibre.
Aquests llibres, Anna, solen tenir el seu públic, eh?
Sí, déu-n'hi-do, i volen, a la biblioteca. Moltes vegades hem de fer moltes reserves perquè no hi ha manera de que es quedin uns quants dies a la biblioteca. És gairebé, les pàgines estan pintades...
També són negres.
Bueno, és una anècdota, estan pintades a mà, en tinta. Cada llibre està pintat a mà, al llom de les pàgines, i ja mirem que
la presentació en si ja és una obra d'art.
Sí, i ens portarà misteri. Per això no vull explicar molta cosa del llibre, perquè si diem una de les coses importants que passa, xafem una mica la història. Us explico, el protagonista té 16 anys, acaba de perdre el seu germà bessó i comença a deixar de quedar amb els seus amics, deixa d'anar a l'escola i es comença a passejar pel cementiri i a escoltar música i ho fa tot sol i comença a llegir poemes sempre dins del cementiri. Un dels dies que s'està passejant pel cementiri troba a tres personatges, dues noies i un noi, que van vestits una mica de gòtics, no? Van de negre, amb la cara pintada de blanc, i l'intenten fer por. Ell, com està una mica així rebotat amb el món, també ha rebotat amb aquests nois, i pensen que pot ser amic seu. O sigui que l'estil d'aquest protagonista també pot arribar a ser l'estil que ells estan buscant per fer una colla. Li expliquen que han fet una mena com de societat, una societat secreta que es diu Retrum i que li agradaria que formés part també d'aquesta societat. Aquesta societat s'encarrega d'intentar comunicar-se amb els morts del cementiri.
Això és el que ens pot explicar l'Anna. Jo, per no posar-la en un compromís i que no desvetlli misteris, no pregunto més.
Vale. Només una cosa molt anecdòtica, i és que l'últim capítol del llibre succeeix a Sant Cugat. Només això.
Això és Retrum, perquè us ho anoteu. Avui hem parlat d'un autobús caigut del cel, d'ennuvolat amb risc de mandonguilles, del petit imaginari de ciència, fet per nens i nenes amb direcció de Rosa Estopà, i d'aquest Retrum de Francesc Miralles, amb, a més, identificació, perquè passa a Sant Cugat l'últim capítol. Anna, no ens n'hem adonat i dijous vinent ja arriba el Dia Mundial de la Poesia.
Sí, exacte.
Des de la biblioteca, com sempre, és una data important i han d'arribar activitats.
Sí, tenim dues activitats. La primera és el dia 19. Tenim a la Mercè Arànega recitant poemes d'Espriu i també algunes proses.
Fantàstic.
Una selecció boníssima. Jo recomano que passeu per la biblioteca. I després tenim el mateix dia que celebrem el Dia Mundial de la Poesia, el dia 21 de març, un taller infantil. O sigui, tenim activitats per adults i activitats per infants. El taller infantil serà un taller poètic. Mitjançant els llibres de la biblioteca es crearà un poema.
Esperem que tots i totes pugueu celebrar a la vostra manera el Dia Mundial de la Poesia. Ja ho sabeu, des de la Biblioteca de Mirassol, Marta Pessarodona us ofereixen aquestes opcions. Anna, moltes gràcies.
A vosaltres.
I fins la propera, com que ja no ens veurem, feliç Dia Mundial de la Poesia.
Gràcies.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a fons.